Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per anar a Ulleres de Sol. Continua el temps tranquil i assolellat, amb matins i nit fresques i ambient molt suau al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquí a un moment, en Manel Magrinyà, des de la Bisbal, ens explicarà que el grup de Convergència i Unió, que per cert, que lluny que sona ja aquest nom, demana a l'Ajuntament que es faci càrrec de la gestió directa del servei de recollida selectiva. També des de la Bisbal, els socialistes reclamen que l'Ajuntament prengui el control sobre la gestió de l'aigua. I per cert, d'aquí una estona també parlarem amb l'Òscar Aparicio, que és precisament qui ho demana. I ja hi ha uns quants pobles i ciutats de Catalunya que caminen cap a aquest model. De fet, a Barcelona mateix, l'Ajuntament de la ciutat ha creat la seva pròpia companyia elèctrica, Barcelona Energia, amb la idea d'abastir els equipaments públics i donar servei a 20.000 famílies a partir de l'any 2020. Està fora de tot dubte que darrere d'iniciatives com aquesta hi ha la voluntat de donar un millor servei als ciutadans i garantir-ne l'accés, a més de blindar el retorn que té en la ciutadania el possible benefici que se n'obtingui. Ara bé, fins a quin punt les administracions han d'impulsar serveis o empreses que entrin a competir directament amb companyies que ja els estan oferint? Les administracions són les primeres que, a partir de cada vegada més creixent burocràcia, es mostren més ineficients a l'hora de gestionar. Segur que és positiu que els circuits pels quals discorren decisions i diners públics estiguin el més fiscalitzats possibles, però això reverteix en processos més lents. Per tant, què ens fa pensar que la creació de companyies públiques o l'assumpció de serveis de manera directa revertiran millor qualitat del servei que rep el ciutadà? Al capdavall, sovint són les mateixes administracions les que forcen a la baixa les xifres per les quals es liciten els serveis que després presten les diverses companyies adjudicatàries als ciutadans. I en aquest punt, pregunto, no seria millor que, permeteu-me que simplifiqui, en comptes d'engreixar la maquinària pública amb escombriaires, tècnics de manteniment de canonades o els rols que sigui que fan falta per la prestació directa, no es reforcés el seguiment i control del servei que presten empreses adjudicatàries? No seria millor que els concursos públics es fixessin paràmetres que garanteixin sous dignes pels treballadors d'aquestes empreses? No seria millor que es licités al marge de, que es limités al marge de benefici que perceben les empreses que presten serveis bàsics? No seria millor, en definitiva, que una companyia de la llum faciliti subministrament elèctric i que una administració pública administri els recursos per garantir la qualitat alta del primer? Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tot l'equip de la redacció de la ràdio que està a punt per explicar-vos les notícies de casa nostra. Notícies que repassem en forma de titulars. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat que no hi ha res a fer en alguns projectes urbanístics de la Costa Brava. Bon dia, Gerard Tascaig.
Bon dia. Segons ha explicat el conseller Calvet, la Generalitat no pot actuar una vegada el sòl urbanitzable ha estat consolidat.
I, per tant, nosaltres, com a govern de la Generalitat, insisteixo, no hi tenim res a fer.
Calvet també ha anunciat una reunió amb els alcaldes afectats per d'aquí 3 setmanes.
La Diputació de Girona dona subvencions a 7 ajuntaments del Baix Empordà perquè fomentin la participació ciutadana. Es destinaran a processos participatius i a consells d'entitats d'infants i d'adolescents. Helena Santín, bon dia, i quins ajuntaments ho rebran?
Bon dia, la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí gaudiran de l'ajut. Són un total de 22.000 euros que es repartiran entre els 7 ajuntaments. Aquesta acció s'emmarca en l'acció que la Diputació Comarcal ha fet a 43 ajuntaments gironins perquè fomentin la participació ciutadana.
El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Bisbal assegura que el servei de recollida selectiva no funciona com hauria de funcionar i demana que l'Ajuntament n'assumeixi la gestió directa. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Convergència i Unió de la Bisbal vol recuperar la gestió de la recollida selectiva de paper, vidre, plàstics i orgànica.
Està clar que la gent paga un rebut d'escombraries molt car a la Bisbal. El que mereix és que els serveis que se li donin siguin a l'alçada del que se'ls cobra.
Xavier Dilmé ha presentat en aquest sentit una moció que es debatrà en el proper ple municipal.
L'artista Marcus Di ha assolit el rècord Guinness del quadre més gran pintat sota el mar i ho va fer a la platja de la Fosca. Això és a Palamós, Judit Saez.
Bon dia. L'obra, que era un retrat de Salvador Dalí, media 4 metres d'amplada per 2 d'alçada, un total de 8 metres quadrats. Així va superar l'anterior Guinness de 6. Però aquesta no va ser l'única complicació per crear el quadre, sinó que el martorellenc ho va fer a 5 metres de fondària.
Aquest diumenge passat vaig poder aconseguir fer un Guinness de l'aigua. Vaig pintar un homenatge amb el Salvador Dalí, és un dels meus ídols.
Gràcies, Judit Saez. Són les 8 del matí, 5 minuts. Patxi Otamendi vol intentar recuperar la il·lusió dels palamosins pel Palamós Club de Futbol. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Supermatí d'ahir, Otamendi va parlar de la falta de rumb i de projecte del club.
El Palamós pues, ja fa diverses temporades, que al final es va fent, però no hi ha un projecte a mig llarg termini.
I també a l'obertura del programa. Hi ha temps per la cultura, per l'actualitat cultural i també per l'agenda cultural, l'activitat, l'agenda, la cartellera del Baix Empordà que passa per Palafrugell avui i també per l'Escala. Otefa Smitaj, bon dia.
Bon dia. Primer us volem convidar a l'homenatge al mestre de l'Havanera, Ortega Monasterio, autor, entre altres, del celebèrrim El meu avi, aquest divendres al Museu de Suro de Palafrugell. I el mateix dia, la cantant Neus Mar, una de les artistes de referència de l'Havanera catalana, oferirà un concert a la plaça de l'Església de Pals.
I també, encara, per tancar aquesta portada del Supermatí d'avui a les 8 i 6 minuts. Tenim temps per fer un apunt per la previsió meteorològica, com sempre, amb el nostre home del temps particular, l'Albert Aparicio.
Bon dia. El temps continua estable amb bonança meteorològica i avui serà un dia assolellat com ahir. Aquests dies tenim una amplitud tèrmica força gran i avui la temperatura màxima serà més elevada que ahir, amb valors que podran superar els 25 graus, deixant un ambient molt suau al migdia. Per contra, al matí i la nit seran frescos, amb temperatures per sota de 10 graus a la zona interior de la comarca. L'estat de la mar romandrà una mica alterat avui, amb onades, en tot cas, inferiors als 2 metres d'alçada. Demà el temps continuarà amb la mateixa tònica i gaudirem d'un altre dia assolellat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Són les 8 del matí i 7 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Sols urbanitzables de la Costa Brava tenen els dies comptats. Això és el que es denota de les paraules del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En una roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha assegurat que no hi ha res a fer amb aquests projectes urbanístics que ja tenen llicència municipal, Gerard Tascaig.
El Consell ha explicat que la Comissió d'Urbanisme estudia i modifica si cal els diferents projectes que reben. Tot i això, el conseller sí que veu esperances en aquells projectes que encara hagin de rebre l'aprovació per part de la Generalitat de Catalunya. De fet, ha assegurat que caldrà estudiar totes les propostes si en sol urbanitzable programat o no programat. Ara per ara, Damià Calvet, conseller de Territori, ha defensat que són conscients de les reivindicacions de les diferents entitats ecologistes. A aquestes queixes, però, assegura que en alguns sols ja programats la Generalitat no hi podrà fer res.
El que són llicències municipals sobre sols urbans consolidats, nosaltres, des del punt de vista urbanístic, ja no hi tenim res a fer, i per tant nosaltres, com a govern de la Generalitat, insisteixo, no hi tenim res a fer, però sí que hi ha alguns d'aquests sols urbanitzables que volem, doncs, d'alguna manera revisar amb aquesta actuació quotidiana de la Comissió d'Urbanisme i també amb aquests nous elements estratègics.
Un dels casos de llicència municipal sobre sòls urbans consolidats és el projecte a la Pineda d'en Gori. Aturar aquest projecte, però, queda lluny de les mans del departament, com ha explicat el propi conseller. Tot i el problema actual amb les possibles construccions, Damià Calvet ha assegurat que cal escoltar totes les parts implicades. De fet, ha defensat que la feina que fa l'associació SOS Costa Brava els fa ser un millor govern. Per poder lluitar contra la proliferació dels nous habitatges previstos en els diferents POMs, el conseller de Territori ha anunciat una reunió. Damià Calvet ha explicat que hi ha una interlocutòria del Parlament que insta a obrir diàleg amb la plataforma ecologista. Tot i això, el conseller defensa que també s'ha de parlar amb un altre actor implicat.
Nosaltres hem de parlar amb els principals interlocutors, que són els ajuntaments. Concretament, el 16 de novembre, si no m'haig equivocat, reunirem els 22 municipis de la Costa Brava, abordarem l'anàlisi i revisió dels seus creixements i podrem començar a determinar també si hi ha algun d'aquests planejaments i veient cap a quina direcció els hem de portar.
Aquestes direccions possibles, com ha informat el Departament de Territori de la Generalitat, són la concentració, la reducció o inclús la desclassificació dels terrenys on s'han de fer els projectes. Aquestes noves construccions, però, tenen un precedent. L'any 2005, com ha comentat el conseller, es va aprovar el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner durant el govern del tripartit. Aquest pla va desclassificar molts pocs sòls urbanitzables, en paraules del mateix conseller Calvet, i això ha provocat que ara el nou executiu hagi de presentat la nova llei d'ordenació del litoral i un pla de sòls no sostenibles, una normativa que ja comença a agafar forma després d'aprovació del projecte per part del govern aquest mateix dimarts.
Gràcies, Gerard Escaig, a les 8 del matí i 11 minuts. I encara sobre aquesta qüestió, ampliem una de les notícies que us explicàvem ahir i relacionat amb aquest tema de l'urbanisme. L'associació Salvem la Platja de Pals critica la Generalitat i asseguren que en aquest espai es faran molt més... En aquest espai, entenem, a la Platja de Pals, diu que s'hi faran molts més habitatges dels que afirma el govern. Volem contrastar aquesta informació, volem ampliar-la una mica més i per això saludem en Pau Bosch, que és membre de la plataforma Salvem la Platja de Pals. Senyor Bosch, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, d'on surt la xifra de 700 habitatges que diuen que es pot acabar fent a la Platja de Pals?
Bé, hem analitzat l'informe d'urbanisme i el que veiem és que hi ha sectors que es mantenen els habitatges, sorprenentment amb qualificacions similars, als altres sectors que sí que es desqualifiquen. En concret, Pals Mar, amb 69 habitatges, els Junquers, amb 32, hotel i zona comercial amb pàrquing de 3.000 metres quadrats. I després hi ha els Masos i Pals, que es mantenen als 264, en això no estaríem en desacord. És a dir que, sumant tot plegat, més el paratge Rodors i Rodors 1, 2 i 3, que són uns entre 700 i 1.000 habitatges, estem parlant de 1.100 habitatges, com a mínim.
Recordem a la gent que ens estigui escoltant i que no sàpiga de quines zones estem parlant sobre un projecte de reforma del POUM que, segons vostès, o segons acaba de dir, permetria la construcció de 1.000 i escaig habitatges. Tanmateix, tant l'Ajuntament com la Generalitat diuen que això, aquesta xifra no és de 1.000, sinó que s'enfilaria fins als 288. Per què, segons vostès, no són correctes aquests 288?
Primer de tot, m'agradaria aclarir que ha sortit una notícia recentment a través de l'Agència Catalana de Notícies que diu que nosaltres diem que està mentint el conseller, i això sí que m'agradaria, bueno, l'Agustí Ferra, i això sí que m'agradaria dir que ens reunirem el 9 de novembre per aclarir aquests números. I jo nosaltres en cap moment hem dit que ningú ha mentit. Pot ser que hi hagi un ball de números i que ens hem de seure i aclarir aquest...
Home, més que ball de números, això sembla una manifestació de Barcelona, que la Guàrdia Urbana diu 3.000 i els organitzadors 3 milions. Déu-n'hi-do, perquè de 288 a 1.000 és un 60% més, eh?
El senyor Agustí Serra, el que va dir, era 288. 288 és exclusivament un dels sectors que actualment sembla que tiren endavant després de l'informe d'urbanisme, que és paratge Rodors. Però en aquests 288 no s'ha parlat en cap moment de Rodors 1, 2 i 3, que és el gran problema. Són, segons algunes interpretacions de l'informe, són 787 habitatges i en el millor dels casos estem parlant d'una reducció del criteri d'urbanisme de 320 habitatges, per tant, quedarien uns 460. Després queden els sectors de Pals Mar amb 69 habitatges, l'hotel, la zona comercial del Junquers, 32 habitatges, que això està tocada a les Basses d'en Coll, és la zona més propera a la platja, uh-huh. I Masos i Pals, que aquí sí que nosaltres no hi entrem, perquè creiem que ha de tenir un creixement natural al poble, 264 habitatges, amb això no hi estaríem pas en desacord. El que estem totalment en desacord és amb aquests números tan elevats, estaríem parlant com a mínim de 1.100 habitatges.
Uh-huh. Vostès tenen una reunió informativa prevista el 9 de novembre. Què n'esperen d'aquesta trobada?
Doncs, primer de tot, ens agradaria aclarir aquests números, perquè a veure, les coses no són com es manifesta. Els números són molt clars. Vull dir, no, nosaltres no ens inventem res. És agafar la calculadora i sumar. Estem parlant de superfícies de molts metres quadrats. Estem parlant de quasi, o sigui, pràcticament duplicar el sostre construït a la platja de Pals després de l'actual informe d'urbanisme.
Disculpi, diu duplicar l'actual sostre construït?
Sí, duplicar. Pràcticament es duplica, perquè no estem nosaltres parlem de 1.100 habitatges com a mínim. L'aprovació inicial del POUM parlava d'aquests 2.000 habitatges. Sí que veiem que hi ha desqualificacions, el càmping Neptuno, el càmping Interpals, la zona de Puig Pedrós, la Pineda de Pals, Roca Blanca, Rodor Sud, aquests són els sectors que queden com a no urbanitzables, i estem molt orgullosos que gràcies a tota la pressió social que tothom ha fet s'han desqualificat aquests sòls amb aquest informe d'urbanisme, però també estem parlant de problemes amb el tema de les aigües negres. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu abocar totes les aigües negres de Begur a la depuradora de Pals, i per tant no hi haurà prou capacitat per aquests nous a la platja de Pals, que nosaltres creiem que ja la depuradora aquesta no està funcionant correctament. Prova d'això és que l'estacionalitat d'agost l'aigua del mar queda pràcticament impossible de bany durant el mes d'agost.
Home, impossible de bany, disculpi que li esmeni la plana, eh? L'Agència Catalana de l'Aigua va fer un informe l'any passat molt favorable relacionat amb l'aigua de bany. No tinc la notícia aquí, l'estic buscant, eh? Però sí. Vaja, l'aigua
de... El que sol passar és que l'Agència Catalana de l'Aigua sol estar tancada a l'agost, que és precisament el mes que més brut està l'aigua de bany del mar. I prova de... Jo tinc fotografies, tinc... L'aspecte de l'aigua de bany del mar de la platja de Pals en els darrers anys, durant el mes d'agost, i precisament no estem parlant de... Estem parlant de l'1 d'agost al 31, és a dir, es nota perfectament la diferència entre juliol, agost i setembre. És a dir, setembre i juliol l'aigua està perfectament, i just a l'1 d'agost comença l'aigua bruta.
Jo això no li negaré. Ara, dir que l'aigua de la platja de Pals és impracticable al bany, jo sóc de Pals i vaig a la platja de Pals, a més li he de dir, aquest estiu he estat al sud d'Itàlia, impracticable pel bany vol dir que tanquin la platja i que està prohibit perquè s'hi trenca una canonada que desemboca aigües negres a la platja i està el bany terminantment prohibit, i ja li dic jo que es nota, però com d'aquí a Itàlia, que no es pot banyar.
Nosaltres creiem que la qualitat de l'aigua de mar és per algun motiu, no sabem si és perquè hi ha un emissor de la depuradora de Begur que no està funcionant bé o que s'ha trencat. Estem intentant fer proves de l'aigua, estem mirant el rec de Molí de Pals, l'Aldaró, el Ter, estem analitzant diferents fronts i no sabem exactament d'on ve, però sabem que hi ha un problema i és greu. I el que pensem és que és un problema de la depuradora, perquè durant el mes d'agost, precisament, simplement perquè és agost, sembla que és quan hi ha més gent i quan s'està fent... Ens agradaria veure aquests anàlisis i veure a quins mesos s'ha fet aquest anàlisi.
Jo li he de dir, tinc l'informe davant, i el que sí és cert és que és un informe de juny i juliol. Això sí que és veritat.
Clar, és que ja ho sé, és que l'agost tenca la placa, que és el mes que l'agència hauria de fer les proves, que és quan ja tothom, tots estiuejant.
Va, insistem, en qualsevol cas no ens quedem aquí tampoc. No ens quedem amb el tema de l'aigua, perquè...
Simplement volia dir que amb una depuradora que, segons el nostre parer, no està funcionant correctament durant el mes d'agost, perquè les depuradores amb estacionalitats grans, amb pics d'utilització, és obvi que hi ha parts que queden fora d'això. A més, amb un golf Serres de Pals, que ja no és un golf, i per tant tot el que sortia de la depuradora que podia laminar el golf de Serres de Pals ja no pot laminar, perquè està el White Summer.
I a part d'això, es fica totes les aigües brutes de Begur, es connectaran a la depuradora de Pals, més d'aquests 1.100 habitatges al platja de Pals, amb unes estacions de bombeig que ja durant el mes d'agost estan totes traient fecals pel carrer. Creiem que el sistema de depuradora i de bombeig no funciona. No funcionarà amb aquests 1.100 habitatges.
Va.
I per tant no estem parlant només d'un problema logístic d'espai, estem parlant de que els pous d'extracció d'aigua de Gualta ara que diu claríssimament que tampoc podran funcionar correctament, que el promotor hauria de pagar l'ampliació de l'extracció d'aigua dels pous de Gualta i el seu tractament, que també l'informe de l'ACA diu claríssimament que cap dels municipis de la Mancomunitat podrà fer creixements urbanístics si aquests 1.100 habitatges es fan i es connecten a la depuradora, perquè la depuradora amb la connexió de Begur quedarà al límit.
Senyor Bosch, queda clar la idea de la incapacitat d'aquestes infraestructures d'absorbir totes les possibles edificacions que es puguin fer a la platja de Pals. I jo li pregunto, en quina situació està ara mateix la demanda contra el projecte?
Nosaltres no podem fer cap demanda fins que no hi hagi una aprovació definitiva. Fins ara només hi ha hagut una aprovació inicial, ja hem vist com ha anat. L'Agència Catalana de l'Aigua fa un informe desfavorable i l'Urbanisme ha fet un informe desfavorable. Els dos són vinculants, recordem-ho. Per tant, tot això queda a Boroni cuenta nueva. És a dir, han de començar de zero tota la formulació i no és fàcil. Estem parlant de moltes i moltes hores de feina. Com són molta feina d'arquitecte i de geògrafs, d'urbanistes i per tant nosaltres estem esperant l'aprovació definitiva. No podem fer absolutament res fins que no es faci això.
I l'objectiu que persegueix Salvem la platja de Pals, vostè ha dit fa un moment, és normal el creixement urbanístic que pugui tenir Pals, poble i la zona dels Masos de Pals de manera orgànica. Quin és l'objectiu de la demanda en número d'habitatges a la zona de la platja?
No estem en contra del creixement també a la zona de platja de Pals, en absolut. Pensem que tot el que sigui una activitat econòmica que porti llocs de treball, com és el càmping Neptuno o el càmping Interpals, és molt positiu. O sigui, el que necessita Pals és feina i activitat econòmica. El que no veiem clar és que es facin entre 2.000 i 1.100 habitatges a platja de Pals. No volem que Pals es converteixi en Lloret, ni en Platja d'Aro, ni res de tot això. Tampoc veiem gens clar que hi hagi habitatges de protecció a la platja de Pals. Són coses que fins a un nen de 2 anys t'ho podria dir, no? Sí que volem creixements, però no volem uns creixements de 1.100 ni molt menys 2.000 habitatges.
Per això li preguntava, no sé si vostès tenen la xifra que consideren que seria sostenible.
Bueno, nosaltres pensem que el que és lògic és que continuïn els creixements amb cases baixes, amb edificis baixos, amb densitats que aprovava l'any 86 el Pla General, que eren aquests 0,22, 0,24 metres quadrats per sòl edificables, i no les que s'estan xifrant ara, no? Com és Rodor, Junquers, amb una edificabilitat de 1/1, és a dir, edificabilitat de ciutat davant de les basses d'Encoll, ni molt menys aquests 787 més 288, aquests 1.100 habitatges de Rodors. No creiem que sigui gens lògic un creixement d'aquestes característiques.
Disculpi que li torni a insistir, no sé si me la pot donar, eh? Té una xifra concreta? De dir, no, es poden fer...
La veritat és 100. Que no es tracta de parlar de xifres, es tracta de parlar d'alçades, d'impacte paisatgístic, de planta baixa més 1 o planta baixa més 2. Sempre nosaltres no estem tancats a creixements, el que estem és tancats a creixements, diguem-ne, com Illa Diagonal Mar o
ja.
De ciutat, zones de no urbanitzable, perquè no, recordem que tot això és no urbanitzable, és forestal, són sectors que no s'han desenvolupat durant 32 anys, com no pretenem ara urbanitzar tot el que no s'ha fet durant 32 anys. No?
Queda clar. Senyor Pau Bosch, membre de la plataforma Salvem la platja de Pals, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
D'aquí 6 minuts seran 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Seguim el relat de l'actualitat informativa del Baix Empordà i us expliquem que 7 ajuntaments rebran ajuts perquè fomentin la participació ciutadana. Aquests ajuntaments són la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Volem saber, però, a què es destinaran aquestes ajudes, Helena Santín?
Es destinaran a processos participatius i a consells d'entitats d'infants i d'adolescents. Les subvencions concedides a cadascun oscil·len entre els 500 i els 5.000 euros. Depèn de l'import sol·licitat o del cost del projecte. En total són 22.000 euros que es repartiran entre els 7 ajuntaments del Baix Empordà. Per exemple, en el cas de Palamós, al setembre ja van posar en marxa un procés ciutadà per escollir en què destinar els seus pressupostos. Aquesta acció s'emmarca en l'acció que va anunciar ahir la Diputació de Girona a 43 ajuntaments de la comarca perquè fomentin la participació ciutadana. Ho rebran 11 ajuntaments de la Selva, 8 del Gironès i 7 de la Garrotxa, entre d'altres. El vicepresident de la Diputació, Fermí Santamaria, ha afirmat que aquest ajut és essencial per impulsar polítiques municipals que fomentin el bon govern i la transparència.
8 i 25 minuts i el grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Bisbal denuncia la mala gestió dels residus i demana que l'Ajuntament recuperi la gestió de la recollida selectiva de paper, vidre, plàstics i orgàniques. Des de la Bisbal, Manuel Magrinyà.
Bon dia de nou. El regidor de Convergència i Unió, Xavier Dilmé, vol que l'Ajuntament recuperi la gestió de la recollida selectiva de paper, vidre, plàstics i orgànica, que en aquests moments té cedida al Consell Comarcal del Baix Empordà. Des de CIO s'ha denunciat en diverses ocasions les deficiències d'aquest servei i recorda que a mitjan d'agost els contenidors de reciclatge de bona part de la ciutat estaven col·lapsats, plens i amb nombroses bosses de vidre, plàstic i papers als voltants.
Sempre per part del govern, sense diu que això és tot estem al Consell Comarcal, tots són problemes del Consell Comarcal, tot és deficiències del Consell Comarcal. L'Ajuntament no pot buscar més excuses, si no és capaç de fer el que és la seva feina de control, doncs el que haurà de fer doncs, és gestionar directament, és que no hi veiem cap més solució.
La moció també demana que s'aprofiti la situació per replantejar la ubicació de les actuals àrees d'aportació que hi ha a la ciutat, per tal que n'hi hagi més, estiguin més ben repartides i disposi cadascuna d'elles dels quatre tipus de contenidors.
Doncs no marxem de la Bisbal i no deixem de parlar d'aquest tema de les municipalitzacions de serveis, perquè parlem avui amb el cap de l'oposició a l'Ajuntament, que els darrers dies defensa la idea que caldria fer pública la gestió de l'aigua al municipi. El cap de l'oposició és l'Òscar Aparicio, el que saludem en aquest moment. Senyor Aparicio, bon dia. Senyor Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Ara el sentim una mica lluny, sembla... Deu ser dins el cotxe, eh?
Sí, estic conduint.
Està conduint. Val, intentarem que la comunicació sigui el més fluida possible. Escolti, vostè ha defensat en els últims dies que l'Ajuntament hauria d'entomar la gestió del servei d'aigua de manera directa. Per què?
En els últims dies ja portem molts de mesos amb aquesta qüestió. Bé, com tothom sap, hi ha un problema legal amb la gestió que en aquest moment està fent Sorea. El conveni és declarat nul, per tant, amb això tenim un avantatge, que és que la municipalització seria fàcil, no hauria d'haver-hi cap tipus d'indemnització a l'empresa. Llavors, davant d'aquesta situació, es planteja com s'ha de gestionar l'aigua. Nosaltres ja ho hem estudiat moltes vegades, a l'Ajuntament, no consiste en estudis, que diuen que la municipalització és viable econòmicament. Jo sempre he estat un fer defensor de municipalitzar els serveis, sobretot si és possible fer-ho i prestar el servei com a mínim en qualitat igual que el que s'està fent en el cas de l'aigua. Bé, aquests estudis, i jo crec que el propi servei és possible fer-ho. Per tant, nosaltres entenem que abans que una empresa doncs, tingui aquests beneficis, o ideal seria que ho prestés el propi Ajuntament, com de fet ja fem amb altres serveis essencials, com són les recollides d'escombraries, ho féssim nosaltres i aquest guany, diguem-ho així, doncs serveix per millorar les instal·lacions i el servei que es presta al ciutadà, que en aquests moments, a més, no és el millor que podria ser.
Senyor Aparicio, fins a quin punt és eficient la gestió directa, en el sentit que m'imagino que deu implicar que l'Ajuntament es fa càrrec de la contractació de personal, d'infraestructures, etcètera, etcètera?
Sí, és el mateix que vam fer en el seu moment, i per això quan hi parlo t'ho dic també amb experiència, que vam fer amb la recollida d'escombraries. Ens va passar el mateix, en aquell moment es va acabar la concessió que hi havia i l'Ajuntament que encapçalava el senyor Romagueta i que jo en formava part, doncs vam decidir fer aquesta prova a veure si eren capaços de fer-ho. Jo crec que des d'aquell moment fins ara, per tant fa més de 15 anys que es va fer, no hi ha hagut cap queixa en relació doncs, a la contractació de personal o a la prestació del servei de la recollida. Per tant, Jo crec que, de fet, és com quan estem prestant el servei, perquè el mateix que vostè em planteja aquest dubte es podria plantejar dels altres serveis que porta l'Ajuntament de forma directa, com podria ser la llar d'infants, podria ser la residència
geriàtrica... Sí, està clar. En el fons, el debat de fons és cert, eh? És sobre la necessitat que els ajuntaments gestionin determinats serveis. Però sí, li pregunto pel tema de l'aigua concret, perquè és el que ens ocupa en aquest moment, eh?
Jo aquest cas ja li dic que l'hem estudiat perquè, bé, si els oients se'n recorden, quan el senyor Saiz, la legislatura que va ser alcalde, l'anterior, 2007-2011, va signar aquest conveni, nosaltres vam dir, vam interpretar que era nul, com al final ha estat així, i per tant vam tenir temps d'estudiar-ho. Jo he parlat molt amb l'exalcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballar, i sobretot amb la persona que el va aconsellar i que encara continua fent aquest procés de municipalització, que és el senyor Joan Galla, que és un expert en la matèria, i bé, ja dic que entenc que pel servei que estem parlant, amb una població de 11.000 habitants, que té tota la xarxa doncs, en funcionament, que no l'hem de ser de nou, que a vegades això és el que podria complicar una miqueta més la qüestió, per tant, és només el manteniment, la reposició que s'ha de fer en qualsevol servei i la gestió es pot fer. Hi ha moltes experiències d'ajuntaments que ho estan fent, de municipis que ho estan fent, hi ha fins i tot un consorci d'ajuntaments que estan units per fer aquesta per municipalitzar, que gestionen aigua municipalitzada, que és el CONGIAC, que és un dels que també va fer un informe per l'Ajuntament de la Bisbal en relació a la possibilitat de municipalitzar el servei, i per tant entenc que en aquest moment no hi hauria cap dificultat. He parlat amb alcaldes o exalcaldes de municipis que ja fa temps que ho fan, i com li dic, amb altres que estan en procés, i a tots aquesta experiència està molt positiva, perquè ja dic, de fet, un ajuntament té tres serveis bàsics, que són l'enllumenat, la neteja i la prestació d'aigua. Jo sempre he pensat que aquests tres serveis, com a mínim, és els que hauria de prestar l'ajuntament de forma directa, perquè crec que més és el que vetllarà millor per el bon correcte funcionament d'aquests serveis, per l'eficiència del mateix, que no una empresa que lícitament, però l'empresa al final l'únic que va és aconseguir el màxim de benefici i de guanys, cosa que un ajuntament no faria.
De totes maneres, senyor Paricio, disculpi que el talli. Estarem d'acord que un dels problemes que tenen els serveis que gestionen empreses directament sovint és que es denuncia d'entrada condicions laborals dels treballadors, que moltes vegades es queixen que tenen sous per sota de la mitjana, i això n'hem sentit, no tinc ara dades exactes, però n'hem sentit a parlar moltes vegades. I per altra banda es diu també aquesta empresa presta un servei que no arriba a establir els mínims de qualitat als que s'hauria d'exigir, però per altra banda són les mateixes administracions sovint les que adjudiquen concursos amb preus molt a la baixa. Fins a quin punt no és una mica contradictori això? I la segona pregunta que jo li faig és, li costarà el mateix al ciutadà de la Bisbal que ho gestioni directament l'Ajuntament que ho gestioni una altra empresa, independentment que sigui Sorea o una altra, Després entrem amb el tema Sorea.
A veure, el fet de licitar per qüestió només econòmica és el que marca la normativa, per tant aquí es poden fer clàusules quan es licita, no parlo d'aquest servei sinó de qualsevol, es poden fer clàusules tant de control com de millores, però el benefici que treu l'empresa moltes vegades no és tant per fer convenis col·lectius més baixos amb els treballadors, que en algun cas pot ser, però per exemple en el cas de l'aigua el que s'ha detectat en tots els estudis que li feia esment és que ens cobren els diferents ajuntaments a la mateixa persona, és a dir, imputen a la Bisbal un operari al 100% i a Forallac al 50%, i no és una persona i mitja que està treballant, sinó és la mateixa persona. Per tant, aquí és el que té un nou. Per exemple, quan van fer el canvi de programari informàtic, la suma de tots els ajuntaments que portaven, Sorea en aquest cas, que portava l'aigua, la suma de tot, doncs segurament donava molt més del que els havia costat el programa informàtic, perquè és molt difícil el control, perquè hauries de parlar amb els altres ajuntaments, etcètera, i per tant aquí són maneres que té l'empresa de guanyar, o les obres de manteniment que fa, ells no les fan directament, sinó que les subcontacten a vegades amb empreses del propi municipi a un preu molt baix. Per tant, són aquestes coses que els hi van fent sumar. Entenc que això és molt més difícil de controlar si es fa un procés de licitació, perquè és molt complicat doncs el control de totes aquestes qüestions, perquè és una empresa externa i que per tant l'accés a les seves dades econòmiques és molt difícil. Jo per això li dic que no li veig gaire complicació en el moment de fer-ho públicament o de gestionar-ho municipalment, perquè s'ha fet amb aigua. El mateix es podia dir en el seu, s'ha fet, perdó, amb les escombraries, el mateix que diria en el moment, no? Jo crec que el servei de l'aigua, com li deia en aquests tres informes, dona suficient com perquè l'aigua de la Bisbal es continués prestant de forma eficient i, a més, hi hagués el suficient capacitat de maniobra per fer doncs, inversions en la xarxa.
I al ciutadà de la Bisbal li costaria el mateix?
Bueno, és que aquest, a veure, una empresa no perd diners, per tant, en el moment que una empresa, si licitem, no li sortís, ens demanaria que augmentéssim el preu de l'aigua. Amb això de l'aigua hi ha diferents estudis, no només d'aquestes empreses, sinó fins i tot del propi síndic de Greuges de Catalunya, el Parlament, el va presentar al Parlament, en què fa una revisió del preu de l'aigua. En el cas de la Bisbal estem molt baixos, és evident que en els propers anys l'aigua, doncs, per l'escassesa, per la manca d'aigua que hi ha, doncs necessita més potabilitzadores, com per exemple el cas que ens van trobar a la Bisbal, però no només aquest, sinó les desaladores que hi ha a Blanes, bueno, tot el territori s'estan fent, per tant, és evident que aquesta inversió, però no perquè sigui municipal o perquè sigui privada, doncs s'haurà de cobrar el rebut. De fet, ara una part molt important del rebut no la cobra el propi ajuntament, sinó són els cànons que estableix l'ACA. Per tant, jo desvincularia, de fet, jo crec que el municipal sempre, en contraposició amb el privat, sempre és més barat.
Senyor Parecio, li he de demanar respostes més curtes, que anem una mica justos de temps, i tinc moltes coses per preguntar-li. Escolti, el contracte de Sorea finalment ha estat declarat nul, tanmateix fa un any que Sorea segueix prestant el servei. Segons vostè, per quin és el motiu, o què creu vostè, per què creu vostè que Sorea segueix prestant el servei encara, tot i que aquest contracte hagi estat declarat nul?
Perquè l'equip de govern no té una unanimitat entre ells per decidir què volen fer. Jo a l'última reunió, aquesta comentada que ens van fer la presentació de l'últim estudi, els vaig dir que entenia, doncs, que era una situació irregular i que sabia, bueno, a més allà tothom es va posicionar i es veia evident que Esquerra no té clar municipalitzar el servei, ni internament no tenen, d'Esquerra mateix no tenen unanimitat entre ells quin és el model, i per tant doncs van allargant aquesta decisió que jo crec que s'hauria d'haver pres ja fa mesos, perquè el que no és de rebut és que una empresa estigui gestionant un servei quan s'ha de quedar nul i, per tant, tingui un benefici econòmic d'una nul·litat d'un contracte que és nul.
Home, més que el fet que una empresa estigui gestionant un servei, el que no és de rebut és que una administració estigui funcionant, entre cometes, de manera irregular amb una empresa, no?
També és la volta el mateix argument. Sí.
El que passa és que, crec, per mi és lo gros, entenguem-nos.
Sí, però si ho fa l'empresa és perquè l'Ajuntament ho permet en aquest cas.
Per això.
Per tant, jo per això els hi vaig dir clarament en aquella reunió. Nosaltres al PSC ens vam posicionar, que tenien els 4 vots nostres. La CUP també es va posicionar a favor de municipalitzar, tenen 3 vots. Iniciativa també es va posicionar, tenen un vot. Per tant, ja són 8 vots, caldria veure la resta. Jo crec que aquí el dilema el té el govern, no? En aquest cas el govern municipal, la CUP i Iniciativa, que en formen part, de què donen prioritat a l'estabilitat del govern o a resoldre aquest tema municipalitzant un servei que, de fet, ja dic, és el que tots tres grups entenem que és el millor i el que ens avala els estudis tècnics. Mm-hmm.
Escolti, jo li volia preguntar sobre la gestió de l'aigua i també sobre altres aspectes. Li volia preguntar si aquesta municipalització del servei seria el primer que faria en cas que vostè sigui alcalde, però abans d'això jo li he de preguntar si vostè serà candidat a l'alcaldia i si serà l'alcalde.
Jo sempre dic que el PSC a la Bisbal han fet llistes molt heterogènies, mai l'ha fet buscant només integrants que fossin del PSC, que per tant aquesta vegada passarà igual. Si som capaços, en aquest cas jo mateix soc capaç de trobar una llista de gent molt diversa, tant de residència a la pròpia ciutat, d'estudis, de professionals, bueno, fins i tot d'idees polítiques, llavors jo sí que em veig en cor d'encapçalar-la. Perquè jo que quan estàs en un càrrec com ser alcalde del teu municipi, el que necessites és que hi hagi el màxim d'inputs possibles. Jo crec que la millor manera per fer-ho, i el PSC que la Bisbal sempre ha fet, és amb molta gent independent, molta gent de diferent origen, per poder atendre el millor possible totes les necessitats que sorgeixen el dia a dia. Si sóc capaç
fer, doncs em presentaré, i si no sóc capaç, doncs jo encapçalar només una llista molt monocolor no ho faré mai, i per tant doncs no em presentaria.
Senyor Aparicio, hem publicat recentment en aquesta mateixa emissora una llista basada en les informacions que es publica des de l'IDESCAT i des dels diferents organismes, una llista dels pobles amb la renda familiar, i la Bisbal surt mal parada, és un dels pobles amb la renda familiar més baixa. Com es lluita això des d'un ajuntament per intentar revertir-ho?
Jo en el seu moment vam fer el pla estratègic, que era amb la Bisbal i els altres, i els quatre municipis del voltant, precisament per això ja detectàvem que, doncs, que la renda de la Bisbal anava en baixada, bàsicament pel fet de que hi havia, era la població que tenia més índex més alt d'atur, i de, no només de la comarca, sinó de la província. Per tant, vam fer un pla estratègic que el que buscava era desestacionalitzar el turisme, però sobretot crear ocupació amb les àrees no... amb activitats no turístiques, perquè si mireu aquestes xifres també d'atur veureu que la part serveis és la que té un índex d'atur més alt. Per tant, el que intentàvem era doncs, buscar noves vies de contactació amb altres sectors. Per desgràcia, el vam aprovar el 2014, el 2015 en tornar al govern, que bé, no ha fet cap, es pot consultar a la web, no ha fet cap de les mesures que hi havia en aquest pla estratègic d'ocupació, excepte aquelles que venen referides al turisme, però ha prescindit de la resta, que jo crec que precisament era important, perquè a nivell turístic és evident que és un pol important detecció, més dels municipis costaners que no de la Bisbal, però que ens hem deixat perdre la resta de mesures, que és el que crec que ens hauria fet guanyar doncs, major ocupació, millor ocupació, i per tant això fa de manera molt directa que la renda per càpita dels habitants de la Bisbal creixés.
Òscar Aparicio, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Bien. 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Més notícies. A més, anem tard. Diumenge passat es va assolir un rècord Guinness a Palamós. Va ser l'artista Marcus D, a 5 metres de fondària del Mar de la Fosca, que va fer una obra anomenada el llenç de pintura... Bé, una obra anomenada no, que va executar el llenç de pintura més gran sota el mar. Judit Saez.
Sí, l'artista martorellenc va pintar un retrat de 4 metres d'amplada i 2 d'alçada de Salvador Dalí, el seu ídol. De fet, Marcus D sempre havia volgut batre un Guinness, però va ser un amic qui per fi va ajudar-lo a decidir-se. Tot i així, no va sortir tot com havien previst, tal com ha explicat a Radio Capital. La idea inicial era pintar a Cadaqués, la vila on va viure i treballar el pintor Dalí, però el mal temporal del cap de setmana va comportar que s'acabés fent a la fosca.
De l'aigua, vaig pintar un homenatge amb el Salvador Dalí, és un dels meus ídols, gran ídols, i a més és un geni universal, i fer-ho a Cadaqués. Però clar, amb el temps que va fer, que deien que faria el darrer cap de setmana, però es va fer que canviéssim de lloc i vam anar a parar a Palamós amb el Divin Centre a Nemone, que ens van acollir molt bé, ens van donar moltes facilitats, de fet totes les facilitats del món, i bé, vaig poder aconseguir fer un Guinness amb un llenç de 4 metres per 2, o 6 metres de fondària a la fosca de Palamós.
També ha explicat que l'obra ha requerit materials especials, per una banda utilitzant la massa mare de la pintura, que conserva propietats que permeten que no es dilueixi al posar-se en contacte amb l'aigua. Així, l'artista ha explicat que podia inclús utilitzar les seves pròpies mans per dibuixar sobre el llenç, aquest també fet d'una fusta forçada especial per aigua que enxampa la pintura molt fàcilment i que tenia molts suports per la seva gran amplitud.
La pintura de l'aigua és una pasta, que és la mare de la pintura, i has d'apretar perquè s'enganxi. Jo hi busco el punt perquè no suri o no quedi com una pedra, busco el punt perquè pugui pintar amb els dits, pintar amb material, no sé, pintar amb espàtules, amb barres o pintar amb draps sota l'aigua.
Tanmateix, aquesta no és la primera vegada que en Marcus D crea una obra utilitzant aquesta tècnica. De fet, ja ha pintat retrats de diverses personalitats, com Johan Cruyff o David Bisbal, sota el mar d'indrets de la costa catalana. Per exemple, a Blanes, Tossa o Palamós. L'artista atribueix aquesta motivació a quan era petit, quan va veure per la televisió un home que es va submergir amb oxigen a l'esquena i va pintar un quadre. Tot i això, és cert que també crea altres tipus d'obres que no tenen res a veure amb l'aigua, però que sí que conserven l'essència d'un estil innovador innovador que ell mateix ha format i anomena art extrem, caracteritzat bàsicament per barrejar l'art amb el risc. Doncs crear sota pressió és per ell un al·licient.
Gràcies, Judit. I no està sent una temporada fàcil pel Palamós. Després de tres mocions de censura i un descens de categoria, ara mateix es troba immers en un convuls procés electoral. Fa pocs dies vam conèixer la decisió de Joan Pau Pérez de no presentar candidatura per la presidència de l'equip. Per tant, deixa a Patxi Otamendi com a únic candidat. Ahir el vam entrevistar en aquest programa per parlar una mica més sobre com veu la situació actual del club. La Laia Bodron ha fet aquesta crònica.
Otamendi afirma que els socis li expliquen que senten que al club no hi ha rumb. Afegeix que el descens va ser un cop molt fort i que per la Junta semblava que no hagués passat res. Un dels problemes que Otamendi ha detectat és la falta d'il·lusió de la ciutadania envers el club.
Al final, el que nosaltres volem, és l'eix principal del nostre programa, és intentar recuperar aquesta il·lusió del Palamós perquè la gent s'hi torni a engrescar. Al final, això, el Palamós és un club que té molta història, però és un poble petit. Per tant, és cert que vivim de la història, però també hem de viure de la realitat. I perquè aquest projecte es pugui portar a terme, nosaltres necessitem que la gent del poble s'engresqui.
També va mostrar preocupació per la situació econòmica del Palamós. Segons va donar a conèixer, no tenen dades de la situació actual i es mostren preocupats pel pressupost, però especialment per l'estat de la tresoreria.
Aquí, durant molt de temps, hi va haver una duplicitat entre Fundació i Palamós Futbol Club de Futbol, on hi ha uns interessos que poden estar creuats i hi ha hagut una sèrie de gent que ha gestionat això, entenc jo, de la millor manera possible, però poden haver-hi una duplicitat d'interessos i ara hem de veure realment el Palamós on està. On estem d'ara cap endavant i com estem el que portem arrossegant.
Si tot segueix com fins ara i no es presenta cap més candidatura, Patxi Otamendi podria ser president del Palamós la setmana vinent.
Són 9:15. Anem tard i tenim temps encara per repassar o tenim necessitat de repassar algunes de les notícies més destacades de l'àmbit general. Amb l'Alba Lejide, com sempre, el Fòrum Constituent, liderat per Lluís Llach, promourà el debat però no redactarà una Constitució catalana. El president de la Generalitat, Quim Torra, presenta l'òrgan com una eina republicana per avançar en el dret a l'autodeterminació sense que sigui l'inici d'un procés, sense ser l'inici, perdó, d'un procés constituent, Alba.
Aquesta eina és el Consell Assessor per a l'impuls d'un fòrum cívic i social pel debat constituent. Aquest Consell Assessor té el meu encàrrec de preparar i animar la creació d'un fòrum cívic i social que emprengui un debat constituent obert a la participació de tota la ciutadania de Catalunya sense excepcions. Aquest Consell Assessor no té la missió de fer aquest debat ni d'emprendre un procés constituent pròpiament dit, sinó que el meu encàrrec és que analitzin i ofereixin la metodologia i el programa d'un debat de definició del model del país que vol la ciutadania.
Així ho han explicat conjuntament el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'exdiputat de Junts pel Sí, després que el Consell Executiu hagi aprovat aquest dimarts el Consell Assessor del Fòrum, que serà presidit per Lluís Llach. Així mateix, el president de la Generalitat ha afirmat que seria impensable que cap govern del món pugui impugnar el fòrum.
I el Tribunal Constitucional considera que no és discriminatori que el permís de paternitat sigui inferior al de maternitat. La decisió es pren amb el vot particular formulat per Maria Lluïsa Balaguer, una de les dues úniques dones que conformen el ple.
La sentència justifica que una mare té unes realitats biològiques diferenciades i que requereix d'una protecció integral de la seva salut. Per tant, entén que els avantatges en el permís per a les mares no es poden considerar discriminatòries pels homes.
Estrasburg avala que les penes de presó dels etarres a França no es descomptin de la condemna a Espanya. El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja la petició de tres demandants que reclamaven reduir la seva pena als anys complerts en presons franceses.
El tribunal considera per unanimitat que el fet que les penes de presó dels etarres a França no es descomptin de la condemna a Espanya no viola del Conveni Europeu de Drets Humans. Tot i així, els magistrats sí que consideren que l'estat espanyol va vulnerar el dret a un procés equitatiu i un tribunal independent dels demandants quan el Tribunal Constitucional va rebutjar els seus recursos d'empara per inadmissibles.
Gràcies, Alba Lejide. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé. No em recordo mai que som dimecres.
Sí, abans anàvem els dilluns i ara anem els dimecres, eh?
Sí, sort que sempre se'n dona a la llibreria, perquè si no el telèfon... Avui m'he anat sonant i no us l'hauria agafat.
Home!
Ui, quin greu, eh?
Home, doncs sí, perquè a més ens agrada cada setmana amb la Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, ens agrada que ens recomani llibres, i aquesta setmana en tenim algun per recomanar també.
Mira, aquesta setmana tenim el divendres que ve, demà passat, a un club de lectura a la llibreria amb Tony Hill, que és un escriptor que viu a Barcelona i que tots els grans lectors de la novel·la negra i que, no sé, que sempre busquen un escriptor més perquè, per enganxar-s'hi, perquè sigui com una mena de filon de dir, aquí segur que m'ho passaré molt bé. Tots els que han llegit Mankell, tots els que han llegit Fred Vargas, tots els que han llegit aquests grans autors de Garson i que diuen que me'n donin més perquè ja me'ls he acabat tots, doncs que agafin Tony Hill, que és un escriptor de casa i que no té absolutament res a envejar en els millors escriptors europeus o americans traduïts. Aquest home té 5 novel·les, aquesta cinquena és de les millors que ha escrit, o sigui, cada vegada va més i la seva capacitat cada vegada és més alta literàriament. Per tant, les tres primeres novel·les són una novel·la negra al gust que podem esperar, que és un inspector i la novel·la d'assassinats, de pistes, d'investigació, i en aquesta línia clarament novel·la negra. La tercera, ja, la quarta, perquè aquesta és una trilogia, la quarta és una novel·la d'intriga, una mica gòtica, situada en la Segona Guerra Mundial, però a Barcelona, i amb un argument que hi ha molta importància psicològica, perquè d'alguna manera el personatge principal és un alumne de Freud i investiga o es troba amb uns fets estranys en un sanatori de prop de Barcelona. I aquesta cinquena, que és de la que insisteixo que és molt bona, es diu Tigres de Vidre. Ell escriu en castellà, Tigres de Cristal. Tigres de Vidre és una traducció al català, extraordinària, feta per una noia que es diu Mireia Alegre, i a part de veure si us ho sabré dir d'una manera important, perquè és que els temes són importantíssims.
Aviam.
Sant Ildefons de Cornellà. El territori és un altre protagonista perquè és tan important com els personatges humans, diguem. Mm-hmm. Territori és un altre personatge de la novel·la. Uns fets dels anys 70 en què hi ha un homicidi d'un nen que feia bullying a un altre. És allò una mica de dir ja en tinc prou i això no ho suporto i s'hi torna. I després el bullying és important a la novel·la perquè hi ha els fets dels anys 70 i uns fets actuals en què es repeteixen d'una manera absolutament diferent, amb les noves xarxes, amb un sistema de bullying molt menys agressiu físicament, però tant o més mentalment i emocionalment. I el creixement, diguem, i la vida social d'aquest cinturó de Barcelona, la ciutat satèl·lit que en diu ell, que era al voltant del territori de la ciutat. Importantíssim el tema de les vagues dels anys 75-76.
Per què? Per què importantíssim?
Perquè és aquesta població la protagonista de la novel·la d'en Tony Hill. La població, la gent de les fàbriques, els homes que van necessitar millorar les seves condicions laborals, les vagues que els varen unir contra la patronal que va començar a acomiadar gent i varen necessitar enfrontar-s'hi, o sigui, n'hi va haver una d'interessantíssima que va ser amb un eslògan que es deia o tots o cap, i la manera d'aconseguir les millores va ser aguantant el tipus i amb la unió de tots junts varen veure de readmetre tots, i d'alguna manera ells en aquell moment van pensar poder sí que hem matat el feixisme, poder sí que finalment els humils tenim una esperança.
Ja.
Llavors aquesta gent, la majoria no es van moure de pisos de 50 metres quadrats, que el que tenien a davant era un altre pis de 50 metres quadrats, vull dir, tampoc no...
Ja, ja, ja.
Tampoc no anem...
No n'hi havia per llançar coets.
A dir que tots van tenir el que seria el gran... el somni americà traslladat a Espanya o a Catalunya, ja no va pas a ser el cas. però aquesta manera de, com et diria, aquesta manera d'unir-se, aquest pas cap a l'esquerra, aquelles il·lusions dels primers anys després de la Constitució, del 77, 78, 79, està molt ben retratat. Sempre, però, en aquest barri, sempre en aquest espai que, diu, els homes encara el seu lloc era la fàbrica, el bar a fer la cervesa abans d'anar cap a casa, i les xerrades, diguem, al voltant del futbol. Les dones encara eren les mestresses de la casa i de la cuina, tot i que anaven també a netejar a les cases de les Barcelona benestant, i els nens eren els habitants del barri, dels carrers, i eren la família, o sigui, eren germans els nens, vull dir, no haguessin nascut on haguessin nascut, anaven a dinar a la casa que hi havia la mare, que aquella hora era casa, berenaven a la que anaven a fer deures o la que es trobaven, i corrien pel carrer tot el dia.
Recordem l'autor i títol?
L'autor, Toni Gil, ja us ho dic, un autor de novel·la negra català que ha de seguir tothom qui diu jo llegeixo novel·la negra ja, que ara mateix corrin a buscar-los. D'aquesta novel·la que us parlo, que més si algú l'ha llegida i vol aprofitar venir al Club de l'Altura, l'autor serà a la llibreria, es diu Tigres de Vidre, editorial Rosa dels Vents en català i Grijalva bon castellà, i bueno, bona lectura, segur, perquè qui és l'autor de novel·la negra li agradarà molt, qui no ho és, i trobarà tots aquests continguts que us parlo, socials, polítics, humans, que tenen, bueno, molt de valor tots.
Teresa Calabús, moltes gràcies una setmana més.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia. D'aquí 5 minuts seran les 9 del matí.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Estem a punt d'acabar el programa, com aquell qui diu. A les acaballes del supermatí. Però abans, com sempre, repàs algunes de les activitats culturals que podeu fer a casa nostra en les properes hores, o directament el dia d'avui, que repassem amb la UATEF Ahmitaj. Per exemple, amb motiu del centenari del naixement de José Luis Ortega Monasterio, la Fundació Ernest Morató organitza l'acte Ortega Monasterio entre cultures, que tindrà lloc el proper divendres 26 d'octubre a UATEF.
L'acte, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a Palafrugell a les 7 de la tarda, vol servir per reconèixer la importància cabdal de l'obra d'aquest compositor, autor, entre altres, del celebèrrim El meu avi, en l'eclosió de la manera contemporània, així com la seva labor incansable per difondre el gènere i fer-lo arribar a tots els públics. L'homenatge constarà d'una glossa biogràfica a tall d'introducció a càrrec del periodista Genís Cinca i d'una taula rodona en la qual prendran part Carles Casanovas, component del grup Porvó, José Luis Blázquez, biògraf d'Ortega Monasterio, Leopoldo Ortega Monasterio, el fill, i Josep Maria Pla, component del grup Cavall Bernat. Tots quatre bons coneixedors del personatge i la seva obra. A continuació, s'obrirà torn de paraula i debat amb el públic. L'acte es clourà amb la interpretació d'unes quantes peces del mestre per part del grup Porvó i de la soprano Alba Ortega Monasterio, neta de José Luis Ortega Monasterio.
Doncs això serà aquest divendres. I sense sortir del tema de les havaneres, el mateix dia, concert de Neus Mar. Això passarà a Pals.
La cantant Neus Mar és una de les artistes de referència de l'havanera catalana contemporània gràcies a la seva veu viva, càlida i avellotada. Per aquesta ocasió, oferirà un concert a benefici de l'associació Amb les teves mans pels projectes a Atenes i Gambia aquest divendres a 9:15 del vespre a la plaça de l'església de Pals.
Si teniu ganes de conèixer més activitats, si voleu saber tot allò que es pot fer a casa nostra,
troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Vuit i 57, marxem. Tanquem un supermatí en el que us hem explicat que el conseller de Territori, Damià Calvet, assegura que la Generalitat no pot controlar totes les construccions previstes en els poms de la Costa Brava. Després del Consell Executiu, ha explicat que alguns projectes es poden revisar. En aquest mateix ordre de coses, hem parlat també amb un dels membres de la plataforma Salvem la Platja de Pals, que ha assegurat que en la reunió del dia 9 de novembre preveuen acabar tancant i acordant una xifra d'habitatges que es poden arribar a fer al municipi. També us hem explicat que la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castell Platja d'Aro, Palafrugell, Palamós
Santa Cristina i Torroella gaudiran de l'ajuda que donarà la Diputació de Girona, 22.000 euros en total, repartits entre els 7 municipis que aniran destinats a potenciar la participació ciutadana en tots aquests pobles. A la Bisbal, Convergència i Unió denuncia que el servei de recollida selectiva no funciona com hauria de funcionar i demana que el consistori n'assumeixi la gestió directa. I també a la Bisbal, Albert Aparicio, el cap del PSC al poble, ens ha explicat una mica més els motius pels quals demana que la gestió de l'aigua també es faci de manera directa. I també en aquests supermatius hem explicat sobre aquest autor, sobre aquest artista que ha assolit un rècord Guinness pintant el quadre més gran sota l'aigua. Va ser a la platja de la Fosca aquest cap de setmana. I també us hem explicat, us hem resumit alguns apunts de la previsió del temps que ampliem ara abans de tancar el programa amb l'Albert Aparicio. Albert.
Temps estable i assolellat avui amb gran amplitud tèrmica entre el dia i la nit. La temperatura serà molt suau a les hores centrals del dia, amb valors que poden superar els 25 graus, mentre que a la nit i a primeres hores del matí la temperatura pot arribar a ser inferior als 10 graus en punts de l'interior de la comarca. L'estat de la mar estarà una mica alterat avui, amb onades que en tot cas seran inferiors als 2 metres d'alçada. El temps no canvia demà i seguirà l'ambient assolellat.
Notícies i continguts que esperem que siguin del vostre interès i que treballen cada dia de manera incansable en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Gerard Tascatge, en Manel Magrinyà, l'Eugeni Agüell, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, l'Helena Santín, la Laia Bodro, la Judit Saez, l'Anna Pujol, l'Albert Aparicio i en Josep Lluís Vidal. Tornarem demà puntualment a les 8 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dimecres, passeu-vos bé i gràcies per la vostra confiança. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40. We'll be right back.